No, amb esport 3 en joc amb l'esperat Constància Girona de la Copa del Rei de Futbol. Així, les notícies arribaran al descans de l'històric partit que juga el Nou Camp d'Inca.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Avui a l'Aviador, arquitectura i molta literatura. Benvingut tothom.
Idò, en aquests nous dimarts, l'arquitecta Cristina Llolente enceta el programa parlant avui d'arquitectura relacionada també amb la docència. Després, la llibretera Maria Cuenet ens proposa lectures a descobrir com les d'avui, en què ens proposarà històries d'amors que no ho són tant. I per acabar, celebrem la prèvia de la Copa del Rei a la Biblioteca de Sant Jordi, que per poc quasi ha de canviar l'horari del club de lectura per no coincidir amb el partit de demà contra l'Osasuna.
La Copa del Rei, que ha arribat un any més. Sempre arriba, la Copa del Rei sempre arriba.
Però bé, amb molta il·lusió.
I afecta també a equips de les Illes Balears. Són les 6 i 6 minuts. Andrea Sánchez és el control tècnic. Comença la cultura a IB3 Ràdio.
L'Aviador.
Ho dèiem abans avui a la nostra sessió d'arquitectura. Continuem parlant de les construccions al servei de la docència. Cristina Llorente, com estàs?
Molt bé, bones tardes.
Què tal? Continuem parlant d'aquesta arquitectura al servei de moltes coses útils, importants, i ens varen quedar parlant d'aquestes construccions al servei de la docència, del món educatiu, i havíem arribat al món Montessori, que dona per molt, també.
Exacte, sí, mos varen quedar justament en el moment de postguerra, de la Segona Guerra Mundial, quan dèiem que hi ha com aquesta nova ciència emergent, que és la psicologia, que té, evidentment, una gran influència sobre la pedagogia. I és en aquest moment quan comencen aquestes experiències pioneres en el camp de l'educació i apareixen figures tan, tan importants com Maria Montessori. I el seu model educatiu, que bé, impulsa aquesta educació dels sentits, aquesta llibertat i aquesta espontaneïtat dels infants, que fins en aquell moment bé, no estava massa valorada, no? Uh-huh. I què passa amb els espais educatius en aquest moment, no? Era que les aules perden com aquesta condició d'espais autònoms, diguem, de cèl·lules que teníem fins en aquell moment. Recordem que veníem d'una arquitectura com molt pautada en els centres educatius, i els espais, concretament aquestes aules més obertes, estan vinculades a través de zones compartides. Per tant, què passa? Que els passadissos se converteixen en més que uns espais de circulació. La gran majoria de nosaltres hem anat a escoles i a instituts on tenim com un passadís central, com a molt un passadís exterior, que dona una sèrie de portes amb diferents aules, no? I sempre aquest llum al final del túnel que aquesta sensació com d'aquesta experiència propera a la mort, no? Mm-hmm. Però en aquest moment desapareixen aquests passadissos i se converteixen com en uns espais més oberts, amb unes grades, amb unes zones que també se poden emplear en un moment donat com a aula. Això, bé, queda, evidentment, queda un pozo, no ho sé dir en català, un pozo, com és un pozo en català?
Queda una petjada,
deixa aquesta petjada i, clar, els centres educatius d'arreu del món van canviant paulatinament, no? Què passa a Espanya? A Espanya, la gran revolució la duen concretament els jesuïtes, val? Uh-huh. Que consideren que tenim un model educatiu obsolet i que també els espais educatius són obsolets, no? I què fan les escoles de jesuïtes? Ells proposen un nou model d'aula molt més ampli, flexible i de qualque manera reconfigurable, i li posen per nom hiperaula. Uh-huh. I això ho engloben dins un projecte que l'anomenen Horitzó 2020, que comença a Catalunya la primera dècada dels anys 2000, en el que inicialment participen més de 12.000 persones que porten unes 50.000 propostes per com s'ha de fer aquest canvi cap a aquest nou model educatiu i també dels espais. No? En el setembre de 2014 s'implementen aquestes hiperaules en 6 dels 8 col·legis de jesuïtes de Catalunya. I què proposen, sobretot? Era eliminar els envans, les separacions entre aula d'obra. Val? Per tant, apareix com un únic espai diàfan amb envans mòbils, que aquest espai diàfan pues, tindria possibilitat de compartimentar-se en aules més petites i que, a més, està envoltant d'un gran espai comú multidisciplinari que li diuen Àgora. Això ve, veu, d'aquella idea d'aquells espais comunitaris de Montessori. Sí. Mm-hmm. Bé, se proposen d'aquesta manera acabar en les classes magistrals, en les aules tradicionals i amb també en la jerarquia tradicional de professorat-alumnat. Val? Quins altres exemples trobam arreu d'Europa, per exemple? Un exemple paradigmàtic també de transformació d'espais educatius són les escoles Vitra de Suècia, que impulsa l'arquitecte Rosan Bosch. Resulta que el fill de Rosan Bosch no volia anar a escola, no? Era un drama cada dia, s'hora d'anar a escola, i ella se demanava per què era això, perquè, si era perquè no li agradava realment aprendre, o si era, que va ser el motiu, la raó a la qual va arribar, perquè l'escola no era un espai que no li era gens amable en el seu fill, com en molts altres infants que en aquell moment anaven a escola. I ella se va proposar redissenyar tots aquests espais educatius. No només els espais, sinó també el mobiliari. Jo us convido a entrar a la pàgina de les escoles Vitra, perquè és una verdadera delícia veure aquests espais com amb una sèrie d'estructures també en les zones compartides on els infants poden seure de moltes maneres, se poden tombar, tenen coixins, tenen petits amfiteatres. I la manera de fer classe, clar, canvia en funció de la matèria que s'adoni o el moment del dia que se trobin, no? Uh-huh. Clar, quan entram a la web, el primer que podem pensar és, bé, Suècia, això és un país de rics, no? Ah, això no és Suècia, com aquesta
sèrie que m'estava passant pel cap.
Que, per favor, mirau-la tothom, especialment la gent que tingui fills i segueixi aquests models d'educació respectuosa, per favor, és bastant interessant. Uh-huh. Però vaja, això que pensam, això no és Suècia, però resulta que m'enduim una sorpresa quan sabem que el finançament de totes aquestes escoles va anar a càrrec de l'Estat. La gestió sí que és privada, però la construcció va ser amb un finançament totalment públic. Les famílies no paguen res per anar en aquestes escoles i, per tant, mos fuig, no?, aquesta idea de això són escoles privades per rics i... Per...
Continuen aquestes escoles, se continuen construint fins i tot.
Sí, exacte. Aquí es veurà que els models que trobam, per exemple, d'escoles Montessori, sí que és quelcom molt, diguem, de luxe, no?, que bon, bueno, només poden accedir determinades famílies amb un alt, diríem, poder adquisitiu, no? Però no és el cas d'aquestes escoles Vitra de Suècia. I, clar, moltes vegades aquí allò que trobam és que se posa per davant l'economia de mitjans, no? Per davant la innovació o per davant tota aquesta revolució educativa, no? Bàsicament basta mirar les normatives que tenim per el disseny d'equipaments educatius públics, en aquest cas, que moltes vegades, bé, jo considero que aquests equipaments educatius pateixen de determinades mancances bàsicament per això, no? Per cercar com aquesta economia de mitjans que de vegades no acaba de favorir aquesta innovació educativa, no?
Clar, ens situem en un punt, és vera, normalment quan xerrem d'arquitectura a certs nivells del primer món, i jo sempre te demano, quan hi ha una idea innovadora, trencadora, com és Montessori, me dius que a Suècia se continua aquesta estela a través de les Vitra, però a la resta d'Europa, per exemple, o del món, diguem, occidental, com està un poquet la filosofia Montessori de moda o en vigor?
Bé, per exemple, a Catalunya s'ha fet moltíssima feina per la renovació dels espais educatius. Ja fa molts anys que no només els jesuïtes, sinó també la xarxa d'escoles públiques està renovant tots els espais educatius que van cap en aquesta idea de rompre un poc aquesta jerarquia, no?, d'alumnat professorat de la que xerràvem i de canviar també aquesta manera d'aprendre. Realment, el model educatiu que tenim té uns orígens militars, no? I basta veure bé la col·locació ja de les taules, que això afortunadament ha canviat, no? A la gran majoria d'escoles ja és difícil, no?, que trobem aquestes taules posades en files i columnes perfectament alineades, no? Sí que es veu que se fa un intent de trobar bé, aquestes composicions més orgàniques del mobiliari, però clar, això és complicat amb els espais educatius convencionals, no? Es veu que els mestres i les mestres de vegades han de fer meravelles per donar-li una volta en la distribució d'aquests espais. A les escoles noves, jo aquí a Balears concretament no hi ha com aquesta revolució d'espai, se continua bastant amb aquesta composició tradicional d'espai educatiu, però també, per lo que deia, que està lligat a tota aquesta normativa bastant rígida, que és la primera cosa que s'hauria de revisar si se vol anar cap a un model nou d'escoles i de centres educatius.
Alguna escola que hagi sorgit tendència corrent, que hagi sorgit després de Montessori, que també hagi estat una mica revolucionari i que hagi afectat també les edificacions, les construccions?
Bé, aquesta que te deia, tota la corrent de Catalunya, no? Tots aquests espais oberts, aquestes aules sense embans fixes i també amb embans transparents, no? On hi ha com una visió de l'interior a l'exterior de l'aula, i aquests passadissos que realment no són passadissos, no? Que són espais molt més rics, espais de joc, espais també d'aprenentatge, i a part els patis, no? Ja n'han xerrat en altres seccions, però incorporar el pati com a eina educativa, com a espai educatiu, també és molt interessant, no? Començar a fugir d'aquesta idea de que el pati ha de ser una pista esportiva encimentada i començar a tractar els patis, primer, com a refugis climàtics, que és ben necessari, segon, com a espai alternatiu d'educació, no? Per fer-hi classe, fins i tot, no?
I t'hem parlat de Montessori, per cert, saps com que nomia Anna Maria Montessori?
Que nomia?
Sí.
No.
Tenia tres noms. Maria Tecla. Artemisia. Bé, comparteix nom a Artemisia Gentileschi, la gran artista també, no? Silenciada, ocultada. Molt curiós que ambdues comparteixin aquest nom, que per altra banda és bastant poc comú. I hem parlat d'hiperaules, hem parlat de les jesuïtes, de l'escola Vitra, i hem parlat de la Bienal de Venècia, no? Perquè has estat allà.
Sí, precisament he estat allà xerrant de patis. Xerrant d'aquest projecte de pati que vàrem inaugurar fa uns mesos, francesos a Solla, a un espai meravellós que és l'Arsenale de Venècia. Jo no hi havia estat a la Bienal, però no, o sigui, en els jardins, però no, no a l'Arsenal, i me va aparèixer un espai màgic, no? A més, havien muntat una estructura com triangular per fer aquestes grades, que era on fèiem les xerrades. I bé, sempre és un espai molt, molt enriquidor, la Bienal, no? Allò que van oferint els diferents pavellons, per cert, molt, molt contenta i molt, molt orgullosa de l'arquitectura mallorquina, perquè té una paret per ella tota sola en el pavelló d'Espanya.
De marès.
De marès i sobretot de... O sigui, separant no és de marès, del pavelló.
Podria.
De fet, hi ha trossos de marès, perquè es xerra sobretot de l'arquitectura de Sibavi, que una altra vegada enlairà, no?, i posar molt en valor aquesta arquitectura d'habitatge públic que ha vingut fent Sibavi des d'uns anys enrere. I que per això, per tot aquest valor que té, se li ha dedicat tot aquest espai del pavelló. Hi ha 5 o 6 projectes diferents, tots a Balears, i crec que podem estar ben orgulloses d'això, no?
Te varen convidar per explicar la iniciativa d'Espatis amb la intenció d'incorporar-ho també allà a Itàlia, a la resta d'Europa?
Bé, bàsicament...
Intercanvi d'idees, també, no?
Sí, era un intercanvi d'idees. Jo anava amb el Grup Internacional d'Arquitectura Infants, des que som membres de fa molt de temps, i explicaven diferents experiències d'aquesta incorporació de l'arquitectura en el món educatiu, no? i bàsicament en el món infantil i juvenil. Temes de participació i temes de l'importància que té, per exemple, la participació dels infants en el disseny del seu entorn proper i dels seus espais quotidians, com poden ser les escoles.
Molt bé, Cristina Llorente, el paisatge invisible. La setmana que ve, a les 6, han canviat, m'ha adelantat una mica la secció, com cada setmana. T'esperam.
Vinga.
Vinga.
Ràdio és entreteniment.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. a partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
L'aviador. Galerada, amb Maria Cuanat.
I avui a la nostra secció de llibres parlam d'amors que no són amors, que són fake. Conet, com estàs?
Molt bé, Rafael, i tu?
Molt bé. Quant de temps que no coincidíem amb antena?
Feia estona, sí.
Ni antena ni fora antena. Amors que són fake, que són estafes, que... Bueno, d'aquells que no hi ha res darrere, no?
Exactament. Una novel·la sobre estafadors de l'amor. Que això, la novel·la és Ella, hola, com estàs? D'Anna Martina Hefter, editat per Angle Editorial. Va sortir per octubre, una novetat bastant nova, i és la novel·la guanyadora del Premi del Millor Llibre Alemany i Gran Continent, 2024. I una de les recompenses del Premi era traduir-lo a diferents idiomes, i una, pues, mos ha tocat en català.
Que bé.
Sí.
Traducció de Lourdes Vigorra, també...
Exactament.
A subratllar.
Gràcies, no? Rafael, sí, me n'oblidava.
La tasca de les traductores i els traductors tan essencial, evidentment.
Sí, i més en... Bé, no és per desprestigiar l'altre, però més en novel·les i poesia, no? Que necessita d'una...
Totalment.
D'un talent literari, també.
Efectivament, i de molta feina, clar. I de molt de bagatge.
Sí. I d'un estafadors de l'amor. Na Juno Isabella Flock, que és la protagonista d'aquest llibre, sap molt bé el que són, perquè ella cada vespre revisa la sol·licitud d'amistat a Instagram i en té diverses.
És un temazo, això. És un temazo.
Cada vespre rep sol·licituds de noms tipus Owen Wilson 123, amb fotos d'homes blancs ja d'una certa edat, canosos, prou bronzejat, amb ueres de sol davant d'un yate o davant o jugant a golf, així com un estereotip, no, d'homo que en principi ha de cridar d'aquesta atenció.
Però i ella, quants anys té ella?
Perquè, clar, ella té 60, clar, aproximadament. Vale.
És que sí. Això m'ha sortit qualque vegada, però imagina't, dones de bastant joves, ja que donen per suposat que jo m'han d'agradar, les dues
joves.
És una cosa,
sí, sí.
És una cosa de locos.
Sí, sí, però, tot aquest món té uns estereotips molt, molt clars i molt simplistes, no?
Sí, però... sí, molt heteropatriarcals.
Exacte.
També,
no? Sí, sí. Són perfils que nosaltres trobàvem, i na Juno també, trobàvem relativament fàcil d'identificar, perquè són perfils que s'han creat fa molt poc, tenen dues o tres fotos, segueixen a moltíssima gent i són gairebé seguits per molt poca gent.
Efectivament, i si ets un homo, segueixen moltíssims homos, si ets una dona, supos que al revés. I després solen ser perfils que tenen com molt de números, no?
Molt de números,
un nom,
sí.
I molt de números.
Sí, sí, sí. Sí, perfils, això, com un poc indexifrables, els seus noms.
Correcte.
I...
Perdó, que t'he interromput.
No,
ella se dedica
És a dir, ella rep aquestes sol·licituds, i que són sol·licituds d'amistat, i també la segueixen, i després també missatges, no? Una sol·licitud de missatge que li solen dir: ei, hola, com estàs? Estàs casada?
Normalment te'n faltes ortografia, també.
Exacte, també. I ella sempre els hi respon, i els hi sol respondre moltes mentides. No estic casada, però tinc dos amants que ara mateix estan en els Alps, que passaran la nit junts tots tres, coses així. I amb això ells sovint ja li deixen d'escriure, i ella també els ha desemmascara, els diu, no? Com, sé que ets un estafador de l'amor, això. I per tant, li deixen d'escriure i la bloquegen. Són converses que duren molt poc, perquè se basen...
Perquè en realitat deuen tenir poca crisi a la policia.
Exacte, és com, mira, aquesta m'ha pillat. Doncs pues, adéu, ja no me'n passarà dos vés, que al final és la finalitat que tenen els estafadors de la moca.
O vender-te bitcoins.
Ah, sí? A veure,
sí,
això
sí,
és una
variant, sí,
que
no... Sí, 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 jo l'altre dia vaig llegir un article que al final... allò que volen és vendre, bueno, sí, si cola que li passis dos vés directament a través de Bizum, molt millor, però si no, que inverteixes en bitcoins i coses així, sí, monedes virtuals.
Sí. I la manera que tenen de fer-ho és intentant enamorar, no? I per tant solen triar preses vulnerables, i en aquest sentit, pues, a vegades dones majors que estan totes soles ho poden ser, i si van amb una narrativa d'amor fantàstic i d'amor romàntic total, dient-lis unes coses precioses, pues, n'hi ha que cauen, i realment és un verdader desastre, n'hi ha que s'han arruïnat moltíssimes.
Sí, el cas relativament recent d'aquell home, suposant que és un home que se va fer passar per Brad Pitt i va seduir una dona.
Sí, sí, sí. Exacte, i dona Juno està molt al tanto d'això, perquè, com que rep sol·licituds, pues, també s'ha informat molt i, bueno, se sent molt poc presa fàcil. I què passa? Que un dia, en lloc de bloquejar-la, quan ella el desemmascara, li contesta: com ho has sabut? No? I aquí comença una conversa entre els dos, i a poc, durant els llibres, aquí on realment comença la novel·la, una certa amistat, però és una amistat entre cometes, perquè, clar, ja totes tens una sospita de mentida i d'engany. A Juno només fa que esperar, diu, mem, quan me demanarà d'on ves. Però en Benu, que és d'aquest lot, i és un lot de 32 anys de Nigèria, no li arriba a demanar mai d'on ves. I aquí s'ha instal·lant una conversa que a Juno li encurioseix molt, perquè a Juno és ballarina i artista escènica, i hi ha un moment donat que això també li troba que és un material, pues, molt interessant per fer-ne una obra de teatre, que és lo que una obra de teatre i ball, que és el que entenem més o manco que acaba desenvolupant. I és aquí on també s'inverteix, no? Perquè diu: ei, me volia estafar i jo ara l'estic utilitzant a ell per la meva obra de teatre. No? Però no només, perquè també ja desenvolupa un sentiment d'afecte bastant gran cap en Benu. I sembla que en Benu cap a Juno també. Però és una conversa que és molt... Ai, és una conversa, és una relació que a mi em fa ganes descriure-la com a d'amistat, perquè arriben a intercanviar molt i explicar-se moltes coses un de sa vida de l'altre, sense arribar a comprometre molt, a donar moltes dades ni res, però a compartir moltes reflexions. No, Juno està molt obsessionada en sa pel·lícula Melancolia, d'en Lars von Trier.
Oh, que, com no...
I li comparteix molt amb en Benu sobre aquesta pel·lícula, li diu que la miri, però a part d'això també comparteixen sobre el cel que hi ha aquesta nit a cada banda. Na Juno se comença a interessar un munt per Nigèria, veu un munt de documentals, llegeix llibres, mira les constel·lacions i se'n dona compte que no les veu exactament igual com les veu ella des d'Alemanya. Na Juno viu a Leipzig. Així que se crea tota una relació que, bueno, en part és de... és d'engany, però s'ha arribat a crear una altra cosa, que partia com un engany, però s'ha arribat a crear una altra cosa, i fins i tot en Juno m'ha donat s'empanet d'haver-li dit mentides en el principi, que era una manera de protegir-se, però és una manera que ara nota que la distancia d'ell, no? I damunt d'aquesta relació és una situació com només possible en el segle XXI, no? Perquè això, una relació entre un nigerià estafador de la moda de 32 anys i una alemana ballarina de més de 60 anys i que no té dobbes, perquè no és una viu bastant precàriament, perquè ha estat artista tota sa vida i en moments han entrat dobbes, en moments no. I sa relació està molt marcada per una tensió entre l'autenticitat i l'artifici, però se mouen, no?, d'un lloc a l'altre. Òbviament, mos manté a la novel·la enganxat sobre què passarà amb aquesta relació, òbviament, però també és una novel·la que és tan poètica com està escrita i té uns cels temporals tan... que semblen caòtics, però que realment... perdó. però que realment no ho són, perquè...
Havia llegit res de...
No, res.
After,
no. Ella ha escrit molta poesia, i dues novel·les també, però crec que és amb aquesta sense que... Mira que no ho he comprovat, però per lo que cercava, quan cercava entrevistes d'ella i tal, cap de les seves altres novel·les les he vistes no escrites en... Vull dir, en un títol, sempre estaven en un títol en alemany, jo crec que no han sortit d'Alemanya les altres. Uh-huh. I és amb aquesta que fas vot. I Najuno, a part de ballarina i artista performance, és la dona d'en Júpiter. Mireu uh-huh. quins dos noms.
Sí. També.
En una Martina Hefter en una entrevista diu això va ser un risc, perquè me semblava guai, però també me semblava una mica exagerat i vaig apostar i ja està. I jo trobo que queda bé perquè és una, aquests noms, també hi ha els altres els companys de Biden a Martina que s'anomen Phoebus i Tristan, vull dir, són tots uns noms de novel·la. Pues, de qualque manera, mentre llegeixes, que és una novel·la bastant realista, amb els noms no perds de vista que és una novel·la i que hi ha com una petita èpica amagada. És com una petita èpica també des dia a dia, de sa vida quotidiana, en ses seves incomoditats. Perquè Najuno, com anava dient, té el seu home, és en Júpiter, que està bastant invàlid. I ella se n'ha de cuidar. En Júpiter ja no pot quasi sortir de casa, no pot caminar amb un caminador molt poc mestres. I per tant, Najuno s'encarrega de tot, de que estigui bé, de fer-li sa compra, de dur-li lo que ell el farà feliç. I en Júpiter, mentrestant, escriu novel·les amb cert èxit. I clar, la relació aquesta que té amb Venu no li comenten en Júpiter. I també aquí entra, no és per res, és tema central, però li entra un moment donat com... Jo sé que li podria explicar i que ho entendria tot, però li entra
sentiment
com...
Sentiment de culpa,
sí, un sentiment com de culpa i d'adulteri. Mm-hmm. Però bé, és en el final de cercar lo que no tens a casa teva. I, òbviament, un nigerià de 32 anys no és en Júpiter, no? I amb una realitat tan, tan diferent que li pugui, no?, portar tot, com aquesta visió del món tan, tan allunyada i tan diferent.
També és un temàs aquest de les, com influeixen les noves tecnologies o interfereixen en el món de la parella i fins a quin punt ja la infidelitat només s'ha de diguem, considerar allò que és carnal, perquè de vegades hi ha històries bueno, d'adulteris més clamorosos per aventura de gent que no s'ha vist mai. No?
Sí, totalment. Sí,
més
sí.
Intimitat, fins i tot, més confiança, no?
Sí, a través d'una això, correspondència per WhatsApp, sí. És un tema, sí. I res, jo ara com estàs, pues, toca molt d'aquest tema. Aquest hi passa molt per damunt, no? Però hi podríem entrar, però també hi ha com tot lo de les relacions postcolonials, també sa vida artística. Najuno és una dona que sent que ara, que té 60 anys, és quan li estan bé. En cert,
clar,
saps?
Clar.
Sí, imagina't com... Ella sent que hi ha arribat tard. Xerra també de sa solitud, de sa relació amb una mateixa, perquè en Júpiter realment no és una persona que estigui tota sola, perquè viu amb en Júpiter, té companys de dansa, va a classes de ballet, on també creen una peça, vull dir, té una vida... Però
bastant rica,
però passa molt de moment tota sola i són aquests els moments que destaca sa novel·la.
Estic intentant trobar la pel·lícula perquè jo juraria que estava protagonitzada per Denis Menochet, que és el mateix que Asbestas, el guiri, el francès d'Asbestas, i és que bueno, és una estructura argumental bastant similar, no? Que és un home que rep una invitació d'amistat teòricament una dona que viu fora i tal, i comença un intercanvi, al final ell cau, li passa tot bé, la vol conèixer, se'n va fins i tot allà on pensa que viu, que és Àfrica, podria ser Mali, Mauritània, a Senegal o Àmbia, i al final descobreix que no hi ha cap dona, sinó un espai diàfan de 7, 8, 11 homos subsaharians que estan cada un amb un ordenador tot el temps enviant aquesta sol·licitud. I és molt dura.
Mm. És I què molt... se diu, la
pel·lícula? És que no trobo el títol, però jo, o sigui, crec que és en Denis Menochet el protagonista, però la cercaré.
Val, la cercaré, si no, dimarts que ve.
Correcte.
Sí, sí. No, sí, és tot un tema. Ella també na Juno, quan està amb aquesta conversa durant mesos, pràcticament un any amb en Beno, s'informa molt de ses Lady Sugars, crec que se diuen, o algo així.
Sí.
Que són ses dones, pues, com ella, de la seva edat, alemanyes, però molt més poder adquisitiu, que tenen, que cada estiu van a passar, cada estiu o cada hivern és igual, que van a passar part de ses seves vacances o de sa seva jubilació, pues, per exemple, a Nigèria, i allà se fan un nòvio molt més jove, i a canvi de mantenir-les al llarg de... mantenir-lo al llarg dels anys, no? I, i ella mira molt de documental sobre això i diu que fins i tot quan un home allà a Nigèria té una lady, sugar, és que ara no me'n recordo bé el nom, però crec que se diu així, sa família ho celebra, perquè és com tenir una bona feina. No, sugar baby no, perquè és al revés.
Val, no.
Però, perquè és més gran. Però ho celebra perquè és com tenir una bona feina, perquè és qualcú que te proveirà. A canvi de companyia i sexe. En fi, i tornant a sa novel·la, per això és una novel·la que la podríem descriure com a tendra, delicada i molt poètica, però que no envelleix la realitat, perquè també és aspra, també és solitària, freda i un poc sòrdida. És una novel·la sobre l'envelliment, també, quan veiem la degeneració d'en Júpiter, però també na Juno i la dependència que té del seu cos per seguir fent la seva feina, que és la dansa. Sobre, com he dit, el postcolonialisme, la relació amb una mateixa i la passió per qualque cosa, com la passió per qualque cosa ens pot mantenir vius. I en el cas de na Juno, la dansa. De fet, hi ha un moment donat, comparteix que creu que el moment més autèntic de la vida és quan estàs preparant una cosa, no quan ja l'estàs fent. Diu que, i que per ell això és quan està preparant una peça teatral, no?
Clar.
Jo això m'ha xocat molt, perquè jo, quan feia producció audiovisual, per mi era una agonia. Abans d'arribar en el rodatge. El rodatge era com, val, tota la preparació. Però, bueno, crec que partíem de punts diferents. Si parteixes d'una motivació autèntica...
Donaries, és que me van venint tant al camp, no? Donaria per diverses seccions el tema dels estafadors, estafadores de l'amor. M'estic recordant ara d'una pel·lícula espanyola que es diu Calle Mayor, que en aquest cas el punt de partida de l'estafa no és econòmic, o el mòbil no és econòmic, és per una aposta, o sigui, més trivial i més cruel encara, no? Però sí, una aposta que fa un grup d'amics, si un d'ells pot seduir a una dona que va passar cada dia sola pel carrer, no? Per la Calle Mayor de Madrid. És una meravella de pel·lícula, i crec que és de Juan Antonio Bardem, i clar, d'aquí sí, estirant del fil, imagina't tot allò que pot sortir, no?
Sí, i fins i tot històries d'amor que semblen
Mata Hari, el mite de Mata Hari, que també és.
Exacte, sí, tot
que és. Que és per motius polítics o bèl·lics o tal, però...
O ara mateix fa poc s'ha infiltrat a Mallorquina... A Girona?
Sí.
3 anys.
Bueno, La Infiltrada, la pel·lícula sobre ETA.
També,
aquesta.
Exacte.
Sí, moltíssimes. Sí, sí. Recentment tenim molts de casos, no?, d'agents de la policia que s'han infiltrat a grups teòricament radicals.
Teòricament,
no?,
radicals.
De segons quins entorns.
Sí, i que no s'han limitat a participar en l'activisme, sinó que això, que han fet ús de les relacions sexoafectives, sí, no?, sí, que es fa més mal.
Bueno, i després una derivada de tot allò que estem parlant, que és la síndrome d'Estocolm, clar, que moltes vegades vas a fer aquesta feina i acabes... caguent tu, no?
Sí, jo, bueno, sí, a mi que quan vaig veure tot aquest boom i tots aquests descobriments, jo pensava molt també en això, en la realitat psicològica d'aquesta persona que s'infiltra. També a Anglaterra hi va haver un home que va estar 10 anys, que tenia fills, i durant la Guerra Freda també hi va haver gent que va estar 20 anys i que tenien fills, i una espia que, no sé si no hi ha res, però una espia durant la Guerra Freda, quan els soviètics, estava a Anglaterra per mi,
sí,
i quan els soviètics d'escat de 23 anys o així la van reclamar, se va suïcidar perquè...
Ostres, no volia tornar.
No volia tornar.
Okay.
Sí, jo crec que ha de ser una cosa super loca.
Clar, durant la Guerra Freda passava bastant, perquè a més eren, clar, eren qüestions també d'estil de vida, no?
Clar, sí.
Imagina't, estàs a Occident, estàs amb aquest anys amb aquest benestar, diguem, social, o teòric benestar social, amb més anys d'apertura, molt de sentits, que te facin tornar a un país que, bueno, està com està. Quin tema és, la veritat.
Sí, que després tu has partit amb una idea, però la gent no canvia. no? Que xulo. I tot t'influencia, ara, per tant. Sí, no.
Quedaria dues hores parlant de tot
parlant
això.
Parlant d'això, sí, sí, no, és molt interessant.
Però de moment, recomanant Deia-lo com estàs, d'Anna Martina Hefter, sobre els estafadors de l'amor. La setmana
exactament.
Que ve, més.
Més.
Gràcies, Maria.
A tu.
Adéu.
When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door. And now I'm only seeing face to face. And now I'm only
Ràdios, formació.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoyeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. L'Aviador.
Sí, 45 minuts, continuem a l'Aviador. Ja sabeu que dimarts tenim una disjuntiva, si entrem a una biblioteca o bé a una llibreria. Avui toca biblioteca i toca la Biblioteca de Sant Jordi. I aquí trobem la Biblioteca de Sant Jordi, a Pep Hernández. Pep, com estàs?
Hola, com va, Rafael? Va bé?
Molt bé. Te trobam allà o ja ha acabat?
Sí, sí.
Tot?
Som a la biblioteca, som a Narreplà.
Tu saps que tens... per no molestar, supos que els usuaris que estan fent ús d'aquest espai meravellós, tu saps que tens un ofici meravellós i que per això cada dimarts intentem parlar amb una bibliotecària, amb bibliotecari. Però és que, a més, aquesta setmana és especial pel poble de Sant Jordi per motiu no literari, sinó esportiu, perquè sí. El Sant Jordi juga demà a la Copa del Rei, una eliminatòria de la Copa del Rei, ni més ni menys que contra l'Osasuna, un equip de primeríssima divisió. I supos que està la cosa un poquet així com agitada,
va,
no?
Va gros el poble.
Heu de aquí...
La veritat sí, és que tothom està entusiasmat, no?
Sí.
Regust una mica agredolç, no? Per no poder jugar quin és poble.
Clar, no té capacitat ni les mesures de seguretat adients, diguem, per aquesta competició.
Això
no?
Ha generat una mica de frustració, però bé, la directiva, el president en Jaume Gelabert, la directiva, en Xisco Jaume, en Ivan Oliver, tota la gent està volcada, els atlots amb les camisetes vermelles, els colors del Sant Jordi, la veritat és que, ja t'ho dic, va gros.
Que
no sé què pot ser demà. De fet, han fet un lema molt, molt, molt guapo que se diu Jo hi crec, i tu?
Dret
a somiar.
Clar, imagina't. Dret
a somiar.
No seria ni la primera, ni la segona vegada, ni la tercera, que un equip petit, diguem, que elimina un equip de primera divisió.
Bueno.
I mira, esperem que passi. De totes maneres, crec que l'horari del partit no afecta massa a l'horari d'apertura de la biblioteca, no?
Sí, bé, la veritat que sí, perquè demà a les 7 jo som aquí a la feina i, de fet, tenc club de lectura, cosa que, bueno, m'havia plantejat a veure què podíem fer, però com que no juguen a Sant Jordi i el meu públic d'entrada no és el que Pantura anirà a veure el Sant Jordi, mantendrem la trobada del club de lectura de la biblioteca.
I donis, això mos pensava, que el públic no és el mateix, però vius. La veritat és que no ho hem dit, però juguen a Som el Ferit, juguen allà al camp de l'Atlètic Balears, que també està a prop de Sant Jordi, però bueno, ja s'ha d'agafar vehicle o transport públic.
Sí,
no és en el poble mateix. Això serà demà, la Copa del Rei juga a Sant Jordi, però anem a parlar de llibres. Primer de tot, les activitats que feis allà a la biblioteca, Pep.
Bé, aquí a la biblioteca tenim, com t'he dit, el club de lectura. Precisament ens reunim demà, darrer dimecres de mes, llegim un llibre, el posam en comú després amb una trobada. Això és més de cara al públic adult. I després, cada setmana, el dimecres, tenen contacontes. O bé el faig jo mateix, o bé ve qualcú a fer-lo, una professional. Demà, dimecres, ve na Maria Barceló. Na Maria Barceló contar na Llarga Potó i la nit de les ànimes.
Que
no pot ser d'altra manera.
Efectivament, que estem ja a la setmana de la nit de les ànimes.
Sí. I ja t'he dit que és dimecres contacontes, un picaner més club de lectura. Ara tenc una presentació dia 4 de novembre d'en Pere Sales, que ha fet un llibre que se diu Títera, un autor del Gaidí.
Sí, el Gaidí, molt prolífic, a més. En Pere Esquiro moltíssim. Sí.
Aquí, amic del poble, també. Sí. I què més? I dia de nou anàvem al cinema, anàvem a veure 100 llibres juntes, el documental aquest que s'ha fet sobre els clubs de lectura.
Sí, d'en Marc Amelià.
Sí, de Marc Amelià, exacte. I això són els truis que tenim armats ara, de moment.
Com definiries l'usuari? Ja sé que t'has dit que la resposta no és fàcil, però l'usuari mitjà o el més habitual de la biblioteca, en aquest cas de Sant Jordi, per edat, per inclinacions, per tendències, per gustos...
La meva experiència, és a dir, això no sé si és molt... Bé, sí, és una realitat, és a dir, és un públic aclaparadorament femení. Ja. Aclaparadorament femení, 80-20.
A part d'això,
públic adult, adult, però també públic familiar. Ara, per exemple, hi havia aquí una família sencera, pare, mare d'un sols dos nins, i estaven aquí mirant contes i bueno, dibuixant, passant-se estona. És a dir, jo diria que és un públic adult femení i públic familiar. Seria les dues característiques dels dos tipus de públic que solem tenir.
I què
Sant Jordi és un poble petit, no?
Sí,
és un poble petit, però realment és un lloc fantàstic. És a dir, jo m'hi sent super a gust. Fa bastant d'anys que som per aquí i és... Una passada.
Però jo crec que manté l'essència del poble, no? És veritat que és una part de Palma, diguem oficialment, pertany a l'Ajuntament de Palma, al municipi de Palma, però és vera que manté aquesta fesomia i aquesta vida de poble, no?
Sí, és idiosincràsia pròpia, no? Aquí, per exemple, a la plataforma d'entitats de Sant Jordi, allà des de el futbol, la Associació de Veïnats, la biblioteca, l'esplai, totes les entitats... És a dir, és una manera d'entendre un poc particular i jo, com que som de Son Sardina, també entenc una mica aquesta idiosincràsia pròpia del poble, no?
Clar, tot sardiner, vera.
Sí,
jo crec que sí, hi ha elements en comú entre Sant Jordi i Son Sardina. Te volia demanar, què cerquen aquestes, bueno, aquests usuaris, usuàries, majoritàriament de llibres de consulta, novetats...
Una mica, és a dir, normalment ens sentim atrets per la novetat, no? I sempre estem un poc esperant allò darrer. La veritat és que dins el que cap solem tenir aquestes darreres novetats, allò que ara tothom parla, tothom llegeix, és... Ho tenim, jo què sé, ara, per exemple, la trilogia de l'assistenta d'en Freida McFeedan, la tenim, està disponible, bueno, està deixada, però la tenim. És a dir, tenim des de les darreres novetats fins, bueno, jo què sé, fins als clàssics, no?
Clar.
Un poc de tot.
I d'allò que has llegit darrerament, Pep, que t'atreviries a recomanar, si pot ser una, no sé, alguna cosa narrativa, poesia,
sí,
si has llegit, digue'm.
Jo... Diré el darrer que he llegit, que no vol dir que és el que més m'hagi agradat, no? Però he llegit El ferrocarril subterrani d'en Colson Whitehead, Premi Pulitzer del 2007. Sí, està ambientat en els Estats Units a començament des de nou i parla sobre l'esclavitud. Per tant, és un tema dur, un tema que se fa bolla, un tema... És complicat, eh? així tot, però descriu un poc aquesta xarxa. El ferrocarril subterrani no existia com a tal, era una xarxa de solidaritat entre aquelles persones que ajudaven a fugir en els esclaus dels estats del sud en els estats del nord abans de la Guerra Civil nord-americana. I això és el darrer que he llegit. No vol dir que sigui des que més m'hagin agradat, però bé, és el darrer que he llegit.
Clar, però tu saps que tens una responsabilitat que moltes vegades supos que vendran i te demanaran Pep, ara no sé què llegir, no sé què dur-me en aquests 10 dies que tens de vacances, no sé què... I aquí has d'afinar una mica.
Aquí anem, sí, sí. I això, aquí hi ha la gràcia d'aquesta relació tan propera de bibliotecari i usuari a un poble petit. És a dir, jo tinc els meus determinats tipus d'usuari que sé el que volen. Sense que m'ho demanin. Ja sé que no els hi puc donar, que els hi puc oferir, que els hi puc mostrar, i ja ho sé només sense xerrar. Saps què te vull dir? Després de tanta estona i ses línies habituals, per exemple, jo que sé, novel·la negra, aquells que només llegeixen novel·la negra, novel·la negra, és d'història, hi ha gent que és més heterogènia, que toca moltes tecles, però la major part de gent és molt definida en els seus gustos i, clar, si tu ja ho saps, ja saps per on has de tirar, no?
Que bé, Pep Hernández, estaríem hores xerrant amb tu, però avui també a futbol, juga el Constanci i els nostres companys s'han de preparar ja per aquesta retransmissió. La Copa del Rei és aquí. Pep, moltes gràcies. Fins aviat.
Moltes gràcies. Gràcies, Rafael.
Moltes gràcies. I avui acabam amb música, amb Mònica, acabam amb... No la tenim?
Música, però tenim molt poc temps perquè ara d'aquí res uns segons comencen ja el programa els companys d'esports.
I de vinga, l'han passat els companys d'esports i ja sabeu que l'havia de tornar demà a les 6. And she puts whiskey on the knee. She's a whiskey drinking woman. She drinks whiskey all the time. But I love she's mine, oh mine, oh
TV3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Marta Sampas.
Molt bon vespre, benvingudes i benvinguts a Esports 3 en joc. Avui arranca la Copa del Rei. Avui viurem el primer partit dels 6 que tindrem amb accent balear. El Constància, que s'enfronta al Girona de primera divisió en un partit que està a punt de començar al nou Camp d'Inca, és el primer dels 6 representants balears que jugaran des d'avui fins dijous la primera eliminatòria d'aquesta Copa del Rei. La competició de la il·lusió i de la sorpresa s'encet avui i ho fa amb un dels dos equips balears que s'enfronta a una primera divisió. 41 anys després, Inca amb el Constància tornarà a gaudir d'un vespre de futbol de màxim nivell. Demà ho farà el Sant Jordi, rebent l'Osasuna, però també ens il·lusionarem amb el Poblense, l'Ou d'Eivissa i el Real Mallorca, i dijous amb l'Atlètic Balears. La Copa mola, mola molt. A IB3 Ràdio la viurem tota. No esperam més, perquè d'aquí res, 4 minuts, comença el partit al nou Camp d'Inca, i allà, amb tot preparat per a transmetre als oients la il·lusió que es viu, allà a Inca tenim un autèntic equipàs. En primer lloc, Toni Fuster, bon vespre. En quin 11 sortirà somiar el Constància?
Bon vespre, Marta Sant, per oient d'Esport 3, Sant Joan des del nou Camp d'Inca. No ha començat encara el partit, estan a punt de sortir el Dona Kits i el Constància d'Inca, que presenta aquest 11. 11 de la il·lusió, format per Pau Seguí a la porteria. En defensa de 4 amb el lateral, Joan Gaia per la dreta i Dami Ramos per l'esquerra. Amb el capità Miquel Boades i Mateu Garcia com a centrals. Per davant, al mig del camp, entre Nomos, amb Marc Ramon i Pau Garcia a les bandes i Nico Baleani com a organitzador del terreny de joc. I per davant, Antoni Ramis, Mateu Ferrer i Tomeu Orrà, que en el moment que surten el dos equips al terreny de joc, el Girona ho fa amb Black a la porteria, Hugo Rincón de lateral dret, Papa de lateral esquerrà, Víctor Revis, Alguero com a centrals, Solís i Las al mig del camp, doble pivot, Porto i Esprilla a les bandes, Abel Ruiz i el capità, el golejador Cristian Estuani com a referents de l'atac del conjunt gironí. Arbitrarà el partit el col·legiat Javier Alberola Rojas del comitè castellà-manxec.
Idò, aquests seran els 22 futbolistes que ja veiem en imatges votant a la gespa, ja preparats per saludar-se, per fer-se la fotografia oficial d'aquest dia històric per a Inca, per al Constància i aquí pas també els que som avui aquí a Esports de Sant Joc, ben acompanyat Toni Fuster, avui micròfon sense fils, el millor peu de camp el fa en Miqui Verger. Miqui, com estàs? Bon vespre.
Com va, Marta Sampas? Es saluden ara mateix els jugadors mentre sona l'himne del Constància en aquest nou Camp d'Inca que presenta la millor entrada del segle XXI. Guillem Llanera ja s'ha saludat amb en Mitchell. Ho han fet, han xerrat una estoneta, un parell de minuts mentre els jugadors se'ls preparaven, però la imatge que més m'ha agradat d'aquesta prèvia ha estat en Guillem Llanera només sortir del túnel de vestidors, que ha anat a saludar a la mítica Rabassona, també un partit especial, molt especial, per ella i, com no, per tots els cinquers. El somni és possible.
I de les imatges ja il·lusionen el que ens estàu transmitint també. I també serà un luxe tenir avui els comentaris d'aquest Constància de Girona a una persona, un comentarista que a més de conèixer molt bé el futbol balear també coneix molt bé el Girona, el nostre estimat Pep Lluís Martí. Com estàs, Pep Lluís? Bon vespre.
Què tal? Molt bones tardes. Esperam aquí tots un poc il·lusionats, sincerament. Cada vegada que s'estava apropant el partit i ara una vegada que ja veiem els jugadors en el terreny de joc, per què no? Per què no somiar en que el Constància avui pot donar la sorpresa, mos pot donar una alegria a tots i jo crec que és factible, per què no? Evidentment, juguen en primera divisió, que fa molt de canvis, que juguen gent jove també, jugadors del filial, però crec que avui, per avui, la il·lusió que tenen depositada tots els jugadors i tota l'afició pot fer possible aquesta sorpresa.
D'aquestes competicions, Pep Lluís, que tot i les categories, que són les que marquen un poc a priori les diferències, és d'aquestes competicions és que passa això, molta sorpresa, no? I tant de bo sigui